Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Esquerra Republicana confirma el seu no als pressupostos de la Generalitat si no hi ha un compromís ferm per tal que Catalunya pugui recaptar tot l'IRPF, Joan Bota.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el líder dels republicans Oriol Junqueras insisteix que sense un compromís en ferm perquè la Generalitat recapti tot l'IRPF, no hi haurà comptes i adverteix amb una esmena a la totalitat per tombar-los d'aquí 15 dies a la primera de canvi.
Què es fa habitualment quan no estàs d'acord? Pues presentar una esmena a la totalitat. Habitualment es fa això i, per tant, probablement... Si passa això, pues la resposta serà aquesta, clar.
És un anunci que Oriol Junqueras ha fet aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio. Com ha reaccionat el govern a aquest anunci, Palau de la Generalitat, Albert Prat?
Doncs assegurant que encara hi ha marge per entendre's amb Esquerra i que no contemplen cap altre escenari que no sigui el de tenir pressupostos. La portaveu Sílvia Paner, que treu pressió al govern espanyol, fa valer el compromís de Salvador Illa i avisa Junqueras que l'IRPF no arribarà d'avui per demà.
La mateixa determinació d'Esquerra en reclamar-ho, el mateix compromís del govern per complir-ho. Ara les coses a vegades són més complicades i requereixen d'un temps i requereixen d'un esforç.
Mentrestant, al País Valencià, notícia de fa tot just uns minuts, la jutgessa de la Dana acaba de demanar la imputació de l'expresident Carlos Mazón per la nefasta gestió dels aiguats. Alba Barbosa. No tenim a punt aquesta comunicació amb València.
Carlos
Mazón. De seguida. Ara sentim per aquí l'Alba, de seguida. I tornarem per tal de donar-nos aquesta informació, que insisteixo, és de fa tot just uns minuts. I a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat ja la desclassificació de tots els documents relacionats amb el cop d'estat del 23F, que es podran consultar per internet a partir de demà mateix. La Moncloa, Paula Brujats.
Sí, s'haurà d'esperar fins demà al migdia, que serà quan el govern espanyol publicarà els 153 documents del cop d'estat. Hi haurà informes, fotos i transcripcions d'àudios. Són tots els documents que es conserven ara mateix, però la ministra portaveu no ha aclarit si els papers revelaran nous detalls sobre com es va gestar el 23F o el paper que hi va tenir el rei emèrit.
Se va a desclasificar todo lo que hemos encontrado que estuviera clasificado en relación al 23F. Todo de lo que tengamos constancia es lo que se va a desclasificar.
I això també el dia que es compleixen 4 anys de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Enviats especials a la capital Kiev i a Melitopol, la capital de Zaporizhia controlada per Rússia. Vicent Mifsud i Cristina Solias.
El centre de Kiev s'ha blindat durant tot el matí per la presència dels líders europeus que han volgut ratificar amb la seva presència el suport a Ucraïna. A la ciutat s'han fet alguns minuts de silenci i ofrenes florals, però l'activitat s'ha reprès amb la precària normalitat diària. Entre la gent que hem pogut parlar, molt poca esperança d'un fi pròxim de la guerra.
A Melitopol, les noves autoritats han instaurat una política de russificació forçada per intentar esborrar la identitat ucraïnesa. Els ciutadans només critiquen el govern fora de micròfons perquè saben que fer-ho públicament els pot comportar represàlies.
I de tornada a Catalunya, atenció a la dada. L'habitatge a Barcelona ja és el doble de car que a la segona corona metropolitana.
En plena crisi de Rodalies, els notaris subratllen la importància del transport públic a Barcelona. El preu de l'habitatge ja supera el del pic de la bombolla immobiliària.
Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Girona empata al camp de l'Alavés i amplia la distància amb el descens.
Els gironins van encaixar l'empat en els últims minuts de partit i ara el marge és de 6 punts per sobre del descens. Avui també es juguen els primers partits de la tornada de la repesca de la Champions, amb el partit destacat entre l'Atlètic de Madrid i el Bruges, que porta un empat a 3 de l'anada. Aquest partit ha jugat 3:15. El Madrid jugarà demà i al Catalunya Migdia sabrem quines opcions reals té el Barça de tenir la llicència UC per obrir el gol nord del Camp Nou pel partit amb l'Atlètic de Madrid.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. En general, sense gaires problemes per circular. De fet, només ens consta una incidència que està generant retencions a la ronda de dalt cap al Llobregat, amb cua tant a la Pota Nord, a Santa Coloma, com un cop passat el Nus de Trinitat fins a Canyelles, a la ronda litoral. Hi ha un tram també d'intensitat a la Barceloneta, també a la B7 a Barberà cap a Girona i a la B30 al lateral en sentit sud, però sense incidències al lloc.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ja saps que la gent té moltes ganes i d'anar ràpid. Hem de guardar ja la roba d'hivern o encara no?
No.
No, seria un error monumental.
Per això t'ho pregunto.
Sí, no. Això no vol dir que al migdia la radiació solar és més intensa, depèn del dia, depèn de la situació meteorològica, puguis estar en mànigues de camisa segons quins llocs. Però finals de l'hivern o la mateixa primavera són traïdors. Per tant, no. Que ningú guardi la roba d'hivern. De fet, el més destacat de cara als propers dies és aquesta tarda i demà, que tenim algunes boires costaneres a la meitat sud de la costa catalana i entre aquesta nit matinada i demà poden ser més nombroses. No és impossible que en algun moment afecti l'operativa, per exemple, de l'aeroport del Prat.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Esquerra Republicana ha donat 2 setmanes al govern de Salvador Illa per desencallar l'IRPF si vol aprovar els pressupostos de la Generalitat. Si no es desbloqueja aquesta carpeta, la de l'IRPF, el partit d'Oriol Junqueras presentarà una esmena a la totalitat als comptes i, per tant, els pressupostos descarrilaran ja en el primer debat al Parlament, a mitjans del mes de març. El líder d'Esquerra ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, avui mateix, una entrevista on també ha advertit al president de la Generalitat, a Salvador Illa, que seria un error convocar eleccions anticipades si no pot aprovar els pressupostos. Un escenari, aquest d'eleccions anticipades, que el govern no preveu perquè encara veu marge per arribar a un acord amb els republicans. Marta Corbalán.
El president d'Esquerra ho té claríssim si no hi ha un compromís ferm del govern espanyol perquè l'Agència Tributària de Catalunya pugui recaptar tot l'impost sobre la renda, el seu partit tombarà els pressupostos per la via ràpida.
Què es fa habitualment quan no estàs d'acord? Pues presentar una esmena a la totalitat. Habitualment es fa això i, per tant, probablement, si passa això, doncs la resposta serà aquesta, clar.
En cas que el govern no tingués prou suports al Parlament per aprovar els pressupostos, Junqueras ha recomanat al president de la Generalitat que no convoqui eleccions per no abocar el país a una situació ingovernable.
El Partit Socialista sap que si convoca eleccions és molt fàcil, és molt probable que no hi hagi una majoria possible per fer una investidura i, per tant, que condemnarà el país a un cicle de repetició electoral que no ajuda a ningú, tampoc al Partit Socialista. Per tant, escolti, jo aconsellaria sempre a tothom que no escalin conflictes que no poden guanyar.
Si no es poden aprovar els pressupostos, el líder d'Esquerra s'ha tornat a oferir per negociar decrets d'ampliació de crèdit, un mecanisme que el govern d'Illa ja va fer servir l'any passat, quan no va poder tirar endavant els comptes del 2025.
Tot i aquestes paraules d'Oriol Junqueras, el govern de la Generalitat confia que s'acabarà entenent amb Esquerra Republicana, però avisa als republicans que la gestió de l'IRPF no arribarà d'un dia per l'altre. Al Palau de la Generalitat ara mateix no contemplen cap altre escenari que no sigui aprovar els pressupostos. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. L'executiu conviden el líder d'Esquerra a fer un exercici de realisme i miren de treure pressió al govern espanyol sobre el traspàs dels impostos.
Hi ha coses que no poden ser d'avui per demà, però tenen el compromís del president de la Generalitat de Catalunya i tenen un any i mig de compliment d'acords no menors i no fàcils. I poso el traspàs de Rodalies com un dels exemples o l'inici del traspàs de la R1.
La consellera portaveu, Sílvia Paneque, no ha donat senyals que arribi un compromís immediat de Madrid sobre l'IRPF i ha fet valer, com escoltàvem, la paraula de Salvador Illa per garantir a Oriol Junqueras que acabaran fent els deures. Amb tot, Paneque veu marge perquè els republicans reconsiderin la seva amenaça i no ha volgut parlar d'un hipotètic avançament electoral en cas que Salvador Illa fracassi en el primer intent per renovar els comptes.
Catalunya no pot esperar més temps. Tampoc veiem que esperar més temps, no? Portés a cap altre escenari, per tant, els presentem. No contemplem cap altre escenari que Catalunya tingui uns pressupostos pel 2026. I insistim en aquesta mà estesa.
El projecte de pressupostos d'Illa preveu que el govern es pugui gastar 9.100 milions d'euros més respecte als últims comptes aprovats, que recordem són els de Pere Aragonès ara fa 3 anys.
Doncs els altres socis de la investidura d'Illa, els comuns, amb qui sí que ha arribat a un acord de pressupostos, demanen a Esquerra i al govern que es posin d'acord i que recondueixin les negociacions.
N'hi ha marge per a la negociació, n'hi ha marge per a l'acord, i els suplements de crèdit al final són un pedaç i crec que de res serveix anar parlant de la unitat de les forces progressistes si després som incapaços de posar-nos d'acord per blindar els serveis públics.
Paraules de Jéssica Albiach, la portaveu dels Comuns, demanant aquesta entesa entre el govern i Esquerra Republicana. Passen 10 minuts de les dues, més coses. Anem amb una notícia d'última hora, fa tot just uns minuts. La jutgessa de la Dana demana la imputació de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al Tribunal Superior de Justícia Valencià. Mentrestant, les víctimes de la Dana exigeixen responsabilitats polítiques i acusen el govern valencià de gestió negligent de la tragèdia que va fer, recordeu, 230 morts davant la Comissió d'Investigació de les Corts. A més, reclamen al Partit Popular que retiri l'acte de diputat a Mazón per tal que deixi d'estar blindat davant la justícia. València, Alba Barbosa.
És un gir important aquest en la causa que investiga les possibles responsabilitats penals per la gestió de la catàstrofe. La jutge instructora de Catarroja el que ha fet és presentar al Tribunal Superior de Justícia del País Valencià les raons per les quals considera que l'expresident valencià Carlos Mazón ha de ser imputat en la causa, segons ha avançat el País. És el primer pas perquè la justícia investigui l'expresident valencià, perquè Carlos Mazón és aforat i, per tant, és el Tribunal Superior de Justícia, aquesta instància, aquest òrgan, qui té les competències per imputar-lo. I això ho coneixem ara fa tot just uns minuts. Aquest matí les dues associacions majoritàries de víctimes han comparegut a la comissió d'investigació aquí a les Corts, han acusat el govern valencià de negligència i han exigit al PP que exigeixi l'acte de diputat a Mazón perquè precisament deixi de ser aforat davant la justícia. L'assenyalen com a màxim responsable de la tragèdia i han retret a la comissió, amb majoria del PP i Vox, que hagi tardat un any a donar veu a les víctimes. Rosa Álvarez, de l'Associació de Víctimes Mortals, i Mariló Gradolí, de l'Associació de Víctimes d'Anna, 29 d'octubre.
No podran doblegarnos. Nos dobló el agua, pero no ustedes. Nos golpeó la tragedia, pero seguimos en pie. No por ustedes, sino a pesar de ustedes. Aquí estamos, aquí vamos a seguir, hasta que cada verdad salga a la luz y cada responsabilidad tenga nombre y apellidos. No nos vamos a ir, no nos vamos a callar. Y no vamos a permitir que nadie vuelva a morir por la incompetencia de un gobierno. Gracias.
No hi haurà normalitat mentre vostès continuen protegint políticament el principal responsable de la gestió del 29 d'octubre de 2024, mentre continuen permetent que continuï en la cadira i en la pagueta.
El portaveu del Grup Popular a la comissió, Fernando Pastor, ha recollit les crítiques, però ha negat que se les hagi vetat.
Le respeto todas y cada una de las palabras de su intervención. Todas y cada una de las palabras de su intervención. Es evidente que hay algunas opiniones o juicios de valor que usted ha podido hacer que no los comparto o que no los veo tal cual, pero los respeto.
Mentrestant, a les portes de les Corts continuen concentrades algunes persones, una desena de persones que exigeixen presó per a Carlos Mazón.
Demà al migdia, la pàgina web del govern espanyol, de la Moncloa, publicarà els 153 documents sobre el cop d'estat del 23F. Són tots els que es conserven i continuen sota secret. El Consell de Ministres ha aprovat la desclassificació, però la Moncloa no aclareix si els papers revelaran nous detalls sobre com es va gestar el 23F o sobre el paper que hi va tenir el rei emèrit, Joan Carles I. Anem al Palau de la Moncloa, on s'ha anunciat tot plegat. Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia. Si es desclassificaran informes, transcripcions d'àudios i alguna foto del 23F, documents custodiats pels ministeris d'Interior, Defensa i Exteriors, però el govern espanyol no es mulla amb el detall dels documents que es faran públics demà. Tampoc dona pista sobre si s'aclararà el paper del rei emèrit amb el cop d'estat fallit, tot i que preguntada expressament per això, la ministra portaveu Elma Saiz responia així.
El importante de evitar manipulaciones y conspiraciones que algunos usan para escribir una realidad paralela. Yo creo que eso es muy importante.
La Moncloa defensa que així s'acaba amb una anomalia democràtica i sobre si a partir d'ara es desclassificaran altres secrets d'estat com els GAL, Saiz pressiona els aliats al Congrés perquè donin suport a la nova llei de secrets oficials que va impulsar fa mesos el govern espanyol.
Confío y apelo a los grupos políticos para que esa ley de información desclasificada sea una realidad para lo que estamos contando hoy no sea una excepción sino que sea la norma.
Però la llei de Pedro Sánchez està bloquejada al Congrés per falta de suports i el PNB pressiona perquè s'aprovi la seva llei, que és molt més ambiciosa i que parla de desclassificar tots els secrets d'estat quan passin només 25 anys i no 45 anys, com ha fet ara i com defensa la del govern espanyol. Sentim Maribel Vaquero, del PNB.
Si hay dos proyectos, uno del gobierno y otro el nuestro, pues que el nuestro tal vez no sea boicoteado, ¿no? Entonces se puede tirar con el nuestro.
Els socis parlen d'oportunisme de Pedro Sánchez i critiquen que es desclassifiquin ara secrets a trossos. Sánchez ho ha aprovat avui, quan fa 45 anys del cop d'estat, però també a les portes d'una nova possible derrota al Congrés, quan Junts i el PP tombaran previsiblement demà passat la pròrroga que prohibeix desnonar famílies vulnerables.
I a més, Paula, el Consell de Ministres també ha aprovat avui un altre deure pendent de Pedro Sánchez, la llei que limitarà la publicitat institucional als mitjans de comunicació i que obliga a dir qui és el propietari de cada mitjà.
Sí, una llei que Pedro Sánchez, recordareu, va prometre després dels 5 dies de reflexió, inclosa el Pla de Regeneració Democràtica, i que, segons el ministre de Transformació Digital, Òscar López, ha de servir per dotar de més transparència als mitjans. Es limita al 35% els ingressos que poden rebre de les administracions públiques, i el ministre posava el focus als governs del PP que financien, diu, pseudomitjans.
No sé yo si un medio que tiene el más de la mitad de financiación de una administración pública, ¿qué nivel de independencia puede tener? Parece de sentido común.
L'aprovació d'avui és, però, només un primer pas. Encara li falten molts tràmits a aquesta llei i molts mesos perquè acabi arribant al Congrés, on s'haurà de votar, on té molt complicat prosperar per tempos i per suports i per arribar a ser una realitat.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. La invasió a Ucraïna compleix avui 4 anys sense una perspectiva de pau propera. Zelensky ha rebut el suport a Kiev dels líders de les institucions europees i ha defensat que Putin no ha aconseguit el seu objectiu de guanyar la guerra. Els aliats, liderats per França i el Regne Unit, s'han reunit de forma telemàtica en senyal de suport i Zelensky ha convidat Donald Trump a visitar Ucraïna. Al carrer, mentrestant, s'han repetit els homenatges per les víctimes, amb desplegament de l'exèrcit i enmig de l'hivern més cru. Enviats especials a Kiev són el José Antonio Rodríguez i el Vicent Mifsud. Bon dia.
Hola, bon dia. El centre de la capital ucraïnesa ha estat blindat gran part del matí per la presència dels líders europeus. Un any més, Costa i von der Leyen han escenificat el seu suport a Kiev en un moment que és evident la falta d'unanimitat dels 27 per pressionar més encara Rússia. També han estat presents en la foto de suport aquí al Maidan, a la plaça de la Independència, dirigents i caps de la diplomàcia dels països bàltics i nòrdics, en un dia en què les temperatures ens han donat un poc de treva després de dies de temperatures baixíssimes. Europa s'ha convertit en el principal suport de Zelensky, que ha tornat a demanar a Donald Trump que visita Ucraïna per comprovar que és una guerra d'agressió, una guerra en què manté Ucraïna està resistint davant de Putin.
Putin no ha aconseguit els seus objectius, no ha trencat els ucraïnesos, no ha guanyat aquesta guerra. Hem preservat Ucraïna i farem tot el possible per garantir la pau i la justícia.
Minuts de silenci, ofrenes florals, els memorials de soldats morts i cerimònies religioses tant a la capital com a tot el país. La població, però, viu l'aniversari amb resignació. La sensació que hem pogut trobar al carrer és que, malgrat les negociacions, el conflicte s'allargarà molts mesos o fins i tot anys, com ens deia Natasha, que té el seu marit al front.
La meva sensació és que no es veu al final. Volen un acord, tracten de negociar, però la negociació no du a cap lloc.
I Ludmila diu que els calen més armes d'Europa, com míssils Tomahawk, perquè Putin no vol cap acord.
Putin no vol la pau a Ucraïna. Vol la guerra. Es beneficia de la guerra. Penso que si acaba la guerra, ell també acaba. I només li preocupa la seva pell.
Els últims bombardejos russos han causat aquesta matinada la mort de 4 civils més, la part més castigada, la zona de Zaporizhia, que encara manté sota el seu control Ucraïna.
I mentrestant, Volodymyr Zelensky, que pressiona per tal que es fixi una data concreta per l'ingrés d'Ucraïna a la Unió Europea. Davant de l'Eurocambra, el president ucraïnès ha reclamat a Brussel·les que mantingui les represàlies contra Moscou l'endemà del fracàs en l'aprovació del nou paquet de sancions. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. Amb els eurodiputats dempeus i amb una ovació inacabable, Volodymyr Zelensky s'ha dirigit per videoconferència al Parlament Europeu. Ho ha fet agraït.
Thank you for all these years.
Per l'ajuda econòmica d'Europa durant els 4 anys de guerra, però també amb una súplica.
Please support Ukraine.
Per reforçar la cooperació entre Kiev i Brussel·les, Zelensky ha reclamat una data concreta perquè Ucraïna entri a la Unió Europea.
If there is no date,
si no hi ha data d'adhesió, si no hi ha aquesta garantia, Putin trobarà la forma de bloquejar Ucraïna durant dècades, dividint-vos a vosaltres, dividint Europa.
Una advertència que arriba just l'endemà que Hongria hagi hagi vetat el nou paquet de sancions contra Rússia i hagi bloquejat el préstec europeu de 90.000 milions d'euros per Ucraïna.
Aquesta és una garantia financera real per a la nostra seguretat i la nostra resiliència, i cal que sigui implementada.
Si aquests diners queden encallats, Kiev diu que al mes d'abril se'ls acabaran els recursos per seguir combatent.
Però quan parlem de les regions ucraïneses que l'exèrcit rus ha envaït, sovint ens fixem en el Donbass. Però el Kremlin també reclama Kherson i Zaporizhia. En aquests territoris, l'accés per la premsa occidental és molt restringit i això fa que sigui molt difícil saber exactament com viuen els veïns sota l'ocupació russa. Un equip de Catalunya Ràdio ha aconseguit entrar durant unes hores a la capital de la Zaporizhia, controlada per Rússia. Melitopol, Cristina Solies.
La guerra ha convertit el poble perifèric de Melitopol en el centre administratiu de la Zaporizhia ocupada perquè la capital regional continua sota domini ucraïnès. Els carrers estan plens de soldats i de vehicles militars que van i venen del front i, tal com explica la Masha, una veïna de tota la vida, des de fa 4 anys hi han desembarcat milers de funcionaris russos.
Город. La ciutat ha crescut molt en nombre de persones perquè molta gent de la que va venir s'hi ha quedat a viure. Som a prop del mar.
Les autoritats han penjat banderes russes als fanals i als balcons i fins i tot una d'enorme a la plaça principal perquè a tothom li quedi clar qui mana ara. Alguns, com el Yevgeny, estan entusiasmats.
Visc molt bé. Estic satisfet amb Rússia, amb el país, el president, amb tot.
El Kremlin s'esforça a demostrar que la gent hi viu millor que abans de la guerra, i això és el que veïnes com l'Anastàsia o la Juliana expressen davant dels micròfons.
Ara és molt millor, ens ha anat bé. És com si visquéssim més lliures.
Estem molt bé. Hi ha llocs de treball, salaris alts, aliments, pots trobar el que vulguis. Genial, perfecte.
Ara bé, quan s'asseguren que no les estem gravant, reconeixen que l'arribada de funcionaris amb un alt poder adquisitiu ha disparat el cost de la vida. Unes crítiques que no faran mai a cara descoberta per por de les represàlies. I una altra opinió generalitzada sobrevola la capital de la Zaporizhia ocupada. Acabi com acabi la guerra, aquests territoris mai més tornaran a ser ucraïnesos.
D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa abans de tornar a la informació d'aquí de Catalunya.
Catalunya migdia.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Vine a Viatges al Corte Inglés i anticipa la reserva d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Fes que el teu estiu es faci realitat a les Illes, Costes, Carib. Consulta'n les condicions. Reserva ara en Viatges al Corte Inglés.
La Perla 29 s'instal·la al Teatre de Sarrià per presentar La nit de les Tríbades, amb direcció d'Oriol Brogi.
Quatre actors reviuen el text més celebrat i polèmic de Per Olof Engvist, on una sala d'assaig es convertirà en un espai per canviar el món.
A partir del 6 de març al Teatre de Sarrià. Tres úniques setmanes.
Entrades a teatredesarrià.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Hivern, s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur?
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es.
Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Viure a la ciutat de Barcelona ja és el doble de car que viure a la segona corona metropolitana. Els preus a la capital de Catalunya han superat per primera vegada els d'abans de l'esclat de la crisi financera. El Col·legi Notarial de Catalunya avisa que a curt termini només un bon transport públic pot donar una mica d'aire a la crisi de l'habitatge, Sara Riera.
Ara mateix anar a viure a Mataró és un 47% més barat que viure a Barcelona, a Granollers un 49%, a Terrassa un 51% i a Manresa un pis costa, atenció, un 70% menys que Barcelona. El preu del metre quadrat a la capital s'ha disparat fins als 4.500 euros. Això és un valor absolutament rècord que en un de cada tres casos ja només poden pagar estrangers. El Col·legi Notarial de Catalunya ha recollit aquestes dades de totes les transaccions immobiliàries que es fan a casa nostra i avisa que ho es resol aviat la crisi de mobilitat que estan patint els ciutadans o d'aquí 3-4 anys Catalunya serà una autèntica olla de pressió. Albert Martínez és el director general del Centre Tecnològic del Notariat.
El tema de l'habitatge, sí o sí, passa pel transport públic. No se't trampes al solitari. Barcelona dona pel que dona, 100 quilòmetres quadrats i cap el que hi cap. Per tant, a partir d'aquí hem d'anar primera, segona i tercera corona.
Doncs bé, encara amb això, el dèficit d'habitatge els últims anys a Catalunya ronda els 50.000. Els notaris avisen que si no es construeix ràpid, d'aquí 3-4 anys arribarem a un dèficit de 120.000 pisos i aleshores no serà possible encabir-hi tothom.
Doncs ja que parlem del transport públic i de si s'ha de millorar o no, nou pas endavant per tal que Ferrocarrils de la Generalitat assumeixi les línies de Rodalies entre Lleida i Cervera, és l'RL3, i entre Lleida i Terrassa, l'RL4. Avui el govern ha autoritzat que Ferrocarrils presti aquest servei enguany mateix. Tindrà 14 circulacions diàries entre Lleida i Cervera. Són 3 més de les que hi ha ara, de les quals n'hi ha 5 que, a més a més, s'allargaran fins a Terrassa, Mireia Sala.
L'anunci coincideix amb la primera de les 5 jornades de vaga que el sindicat de maquinistes SEMAF ha convocat a Ferrocarrils de la Generalitat. L'aturada ha comportat a l'hora punta del matí trens molt plens i esperes més llargues perquè hi ha hagut només la meitat del servei entre les 6 i les 9.
Apretadíssima. Bueno, jo crec que algun altre tren no ha vingut i hem vingut amb moltíssima gent. Era bestial. He entrat, però quasi que a les portes m'agafaven una motxilla.
A tope de gente. A tope de... Siempre salimos perjudicados los mismos. Tienen que reivindicar por su derecho, yo lo entiendo, pero claro, nosotros tenemos que ir a trabajar. Parecemos borregos.
Ara hi ha el servei habitual, però de 4 a 6 de la tarda hi haurà un altre torn de vaga amb serveis mínims també del 50%. I encara un últim torn d'11 a 12 de la nit, només amb el 25% de trens. El sindicat SEMAF, minoritari a Ferrocarrils, justifica la vaga per qüestions de seguretat. L'empresa respon que mai abans s'havien plantejat. Per la setmana que ve hi ha una altra convocatòria d'aturades coincidint amb el Mobile World Congress. Aquestes també les ha convocat Comissions Obreres.
El nucli de la coneguda com a policia patriòtica es desmarca de la guerra bruta contra l'expresident Jordi Pujol i la seva família en una nova jornada del judici que s'està fent a l'Audiència Nacional. Un dels testimonis que ha declarat és José Manuel Villarejo, que no ha negat conèixer Victoria Álvarez, l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, i que va portar el cas a la justícia del braç de l'excomissari. Enviada especial a l'Audiència Nacional a Madrid, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia. Villarejo ha desplegat arguments que han sublevat el tribunal, especialment quan se li ha preguntat per Maria Victoria Álvarez.
Sí, o sea, en todos los juicios siempre he dicho que no reconozco nada.
Usted, a preguntas del letrado, ¿conocía a la señora Victoria Álvarez?
No, he conocido muchas mujeres en mi vida y puede ser que esta señora, no sé, me suena de haber hablado alguna vez con ella o algo así. Pero insisto, he tenido problemas, me he separado varias veces, he tenido varias novias, en fin.
A ver, le ha preguntado por una persona en concreto y no hace falta entrar en esos chascarrillos.
Marcelino Martín Blas, ex cap d'afers interns de la policia espanyola, ha declinat qualsevol responsabilitat.
Es que lo que se publicó en el mundo no era lo que me habían dado a mí.
No era.
No.
¿Usted eso no se lo había dado a Pino?
No, pero si es que eso está demostrado por sí solo. Eso está demostrado en las agendas de Villarejo.
Els exconsellers de Medi Ambient Ramon Espadaler i Salvador Milà han assegurat que l'abocador de Tivissa, a partir del qual Jordi Pujol fill va fer negocis, tenia totes les autoritzacions en regla i no es va gastar ni un euro de l'erari públic.
La Fiscalia demana 5 anys i 3 mesos de presó per l'exdirector de l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu, de Barcelona, per assetjar l'informàtic que va denunciar un capellà pedòfil. El Ministeri Públic sol·licita la mateixa pena pel responsable de la unitat del compliment normatiu de la congregació per coaccions i per obstrucció a la justícia. A més, demana que tots dos l'indemnitzin amb 30.000 euros per danys morals i psíquics. Mar Riera.
Bon dia. L'escrit d'acusació que ha avançat el periòdico, el fiscal reconeix que l'informàtic va trobar 39 gigas amb vídeos de contingut pedòfil a l'ordinador del rector de la parròquia ubicada a la mateixa escola. El tècnic va optar per alertar els Mossos i, com la mateixa policia li va recomanar, no va dir res a l'escola. Això no va agradar gens a la congregació dels fills de la Sagrada Família, a la qual pertany el centre Pare Manyanet, que li va obrir un expedient per atemptat contra la intimitat i la imatge del capellà i fins i tot el van amenaçar de carallar-se per un delicte de revelació de secrets que finalment no van tirar endavant. Segons el Ministeri Públic, tots dos responsables de l'escola van actuar contra l'informàtic com a represàlia i el van relegar a fer teletreball. El tècnic, que va estar de baixa per ansietat i depressió, va acabar marxant de l'escola. El sacerdot, que va admetre els fets, va acceptar una condemna pertinença de pornografia infantil.
I una cosa més abans de la publicitat, l'exambaixador britànic al Regne Unit, Peter Mandelson, ha sortit en llibertat aquesta matinada després d'unes hores detingut arran de les últimes revelacions sobre el cas Epstein. Com va passar fa 4 dies amb l'expríncep Andreu, la policia l'investiga per la sospita d'haver filtrat documentació sensible del govern al criminal sexual nord-americà. L'oposició liberal-demòcrata exigeix la desclassificació dels dossiers. Londres, Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. La moció dels liberal-demòcrates vol forçar el Parlament a discutir sobre Andreu Mountbatten-Windsor i superar una norma parlamentària arcaica que no permet debatre sobre la conducta de cap membre de la família reial al Parlament. També pretén obligar el govern laborista a publicar els documents relacionats amb el nomenament del germà petit de Carles III com a representant especial del Regne Unit per al comerç internacional fa 25 anys. Lisa Smart, diputada d'aquesta formació, explicava a la BBC per què ho fan.
Perquè creiem que el públic amb raó vol arribar al fons d'aquest problema. Ningú, independentment del seu títol, de quins siguin els seus amics o família, hauria d'estar per sobre de la llei i ningú hauria d'estar per sobre de l'escrutini del Parlament.
L'executiu de Keir Starmer té la intenció de publicar a principis del mes que ve els documents relacionats amb el nomenament de Peter Mandelson com a ambaixador a Washington el desembre del 2024. Segons la BBC, poden ser més de 100.000 documents, inclosos correus electrònics, entre l'exambaixador i membres de l'executiu.
Passant 2 minuts de 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Un altre cop, et diu a mi que el nostre sofà al llit.
Pobre, és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Ministra de Sanitat, Mònica García.
Hemos demostrado en el Congreso, con esas 52 leyes que hemos aprobado, cómo las políticas progresistas funcionan.
Josep Sánchez Llibre, què tal?
Ho dic amb el màxim respecte, amb la màxima consideració, amb la màxima complicitat, però avui hi ha un sentiment de que aquí sempre paguem els mateixos. Els empresaris.
President Joan Laporta, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Víctor Font, és un mestre Tites?
No vull entrar a personalitzar. La pregunta ja respon sola.
Víctor Font, bon dia. S'ha sentit al·ludit?
Prefereixo que se'm pugui considerar un mestre Tites que un aixeca camises o un salta taulells.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 4 minuts de 2:15, les excavacions arqueològiques al barri gòtic de Barcelona continuen portant sorpreses. Ara s'ha descobert que el fòrum de Bàrcino, la Barcelona romana, estava orientat en sentit mar-muntanya i no pas Llobregat-Besòs, que és el que es pensava fins ara. Les obres al Gran Hotel Bàrcino han deixat al descobert un tram del fòrum que ha obligat a replantejar l'urbanisme de la Barcelona romana. Barcelona, Anna Escura.
Com era habitual en les ciutats romanes, Bàrcino s'estructurava a partir de dos grans eixos viaris, el Cardo, que és paral·lel al mar, i el Decumanus, que és perpendicular. Fins ara s'havia assumit que el fòrum s'alineava amb el Cardo, però les proves que s'han obtingut a l'excavació que s'ha fet al Gran Hotel Bàrcino indiquen que en realitat ho feien paral·lel al Decumanus, és a dir, perpendicular al mar. Ho ha explicat Xavier Maese, del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona.
Ara mateix, amb aquesta nova troballa arqueològica al carrer Hércules III, això anirà canviant a tota la museografia de la ciutat. I quan arriba les llibres de text de les escoles, pues, trigarà un temps, evidentment, però com a mínim des de l'administració pública a la ciutat i de la Generalitat tenim molt clar que el fòrum gira 90 graus.
La troballa es va fer arrel de les obres d'ampliació del Gran Hotel Bàrcino el 2023. Fent el forat d'un ascensor, s'hi van trobar un paviment romà i van decidir excavar-ho. Tot plegat ha estat restaurat i integrat en un espai museïtzat al qual podran accedir lliurement els hostes de l'hotel. El públic en general també podrà veure-ho amb visites organitzades en col·laboració amb el Museu d'Història de Barcelona.
I ara un llibre. Albert Sánchez Piñol fa una mirada als últims 20 anys de Catalunya i al procés, al llibre Després del naufragi. És una faula política i alhora una novel·la d'aventures, en què l'autor entoma el repte d'escriure la segona part de Moby Dick. Barcelona, Montse Camps.
És una novel·la de Fensa Sánchez Piñol d'aventures que pot llegir un adolescent. Plena de simbolismes, comença on acaba el clàssic de Herman Melville, quan després de l'atac de la Gran Balena Blanca, Ismael és rescatat per una nau tonyinaire sotmesa a la dissort i a un rumb erràtic, com explica l'autor.
És Ismael, quan puja al vaixell, que doncs exalta a la gent a fer una cosa que no pot ser.
O sí,
però que les ments racionals creuen que no. I aquestes ments racionals haurien de ser la capitania del vaixell. I com és la història inversa per això, no? Perquè aquest cop és la tripulació qui s'exalta per anar a l'inassible, a l'impossible.
I amb aquest argument, també és una història que no se n'amaga, també es pot llegir en clau política.
Però això no s'amaga en cap moment. Es podria dir que literàriament el procés comença amb Victus i acaba amb Després del naufragi. Seria una interpretació. També tenim dret, no?, a veure els nostres esdeveniments històrics en clau literària, no només política.
Una història on hi apareixerien personatges polítics reconeixibles com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. L'escriptor creu que rebrà crítiques per aquest llibre, però ha dit textualment que la literatura no és per covards.
I ara, música.
Pinto les
El músic i folclorista Artur Blasco, la cantant Sílvia Pérez Cruz, el tenor Josep Carreras i la compositora Raquel García Tomás estan entre els guanyadors dels Premis d'Honor i a la trajectòria que concedeix la revista Enderroc, Valèria Obreda.
Els premis volen donar valor a la cultura popular i tradicional que ha sobreviscut gràcies a l'esforç de persones com Artur Blasco.
Jo vaig voler dir una cosa que no ha dit mai els tractats, que l'acordeó diatònic va ser un element revolucionari. Va revolucionar les societats rurals, no només del nostre Pirineu, d'arreu del món.
A Sílvia Pérez Cruz se li reconeix la trajectòria de 30 anys marcada per la sensibilitat i a Raquel García Tomás la millor composició de clàssics i jazz i l'esforç que representa el seu treball.
Anem, els compositors som els que passem més hores sols a casa, treballant. Vull dir que el 90% del temps que has dedicat a un projecte te'l passes sol, doncs quan tens qualsevol tipus de reconeixement, qualsevol tipus de bona crítica, tot això sempre per nosaltres és bo. Et dona empenta, et dona força, li dona sentit als sacrificis que hem de fer també per dur a terme la nostra carrera.
El pianista Ignasi Terrazar reprà el premi a la trajectòria i bandes com Sopa de Cabra i L'Exambustor també estan entre els guardonats als Premis Enderroc, que s'entregaran demà i demà passat a l'Auditori de Girona.
I acabarem abans dels esports amb teatre. Joel Joan s'enfronta a Vania, un monòleg de Simon Stephens que recrea la magistral història d'Anton Chekhov fora de la Rússia tsarista, amb tocs d'actualitat i amb referents catalans. Marta Vives.
El text de Simon Stephens, estrenat al National Theater el 2023 i interpretat per l'actor Andrew Scott, es va convertir en tot un èxit de la cartellera. Amb aquest precedent arriba el Romea, la versió catalana de l'obra, amb una traducció de Joan Sallent, direcció de Nelson Valente, i un Joel Joan que promet una acrobàcia teatral per encarar-se tot sol als 8 personatges.
Doncs és això, és un Ferran Adrià, convertit una obra de Chekhov de molts personatges i de moltes hores en una obra, ja et dic, llindada de la poesia.
Uns personatges que passaran l'últim estiu en una casa pairal i hauran de fer front a les seves pors i desitjos.
És una declaració de vida, des de l'admissió del que mai serem el que ens agradaria ser.
Joel Joan assegura que es tracta d'una obra molt exigent per ell, però també pel públic, que haurà d'estar concentrat per entendre-la. Bani es podrà veure durant 4 setmanes al Teatre Romea i després farà gira pels Països Catalans.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Arbeloa, l'entrenador del Madrid, parla de Joan Laporta en la prèvia del partit de Lliga Campions que el Madrid juga contra el Benfica.
I a seguida el sentirem perquè també Thibaut Courtois ha estat crític amb Mourinho. Abans de sentir Mourinho i també Courtois, parlarem de la Lliga i del partit del Girona, perquè ahir tenia la victòria amb l'Alavés gairebé a tocar, però en l'últim moment la va tornar a deixar escapar. Al final 2-2 i s'allunya una mica més, això sí, de la zona de descens d'Eduard Solà.
El Girona va tornar a deixar escapar una victòria que gairebé tenia a la butxaca, com a Sevilla. Fa dues jornades va encaixar el gol de l'empat als últims minuts ahir a Mendizorroza, en un partit amb alternatives. El Girona va entrar molt malament al partit i va encaixar l'1-0 al minut 10, amb dues errades defensives molt clares. Va empatar abans del descans. Benat va fer el seu 8è gol de la temporada i va fer l'1-2, Sigankov, al 75, abans d'encaixar el 2-2 al minut 88.
Penso que hem fet un partidàs els dos equips. Són un equip molt difícil de defensar i nosaltres hem controlat bé en la pilota, sobretot la primera part. Penso que després, fins a l'1-2, hem tingut molts problemes en la pilota, però hem fet un bon partit. Ha pogut passar qualsevol cosa i estic content per les sensacions de l'equip. Sempre miro cap endavant i tinc la sensació que és un bon punt.
És Mitchell, l'entrenador del Girona, que té el seu equip més lluny que mai del descens, 6 punts. En tota la temporada no havia estat a tanta distància respecte als llocs perillosos. Això gràcies als 15 punts que ha fet aquest 2026. 15 punts a les 17 primeres jornades de Lliga i 15 punts als 8 partits d'aquest 2026.
12 punts per alcançar el 42. És un pas més, 13 partits endavant i hem de continuar. Per mi l'equip està bé. Els jugadors estan entrenant molt bé, les sensacions són bones i hem de continuar fent les coses així. És molt difícil aquesta liga.
Ahir va reaparèixer Unagi, després de molt de temps de baixa, ho va fer amb una assistència i a Cazzaniga li van haver de col·locar un dit d'una mà que li havia sortit de lloc. El pròxim partit serà diumenge a Montilivi contra el Celta.
Seguim parlant de futbol, en aquest cas de la Champions, perquè avui es juguen els partits de tornada de la repesca. El Madrid juga demà, rep el Benfica, al Bernabéu. Avui s'ha fet la prèvia, les rodes de premsa, i ha estat Marcos García. Tema gairebé monogràfic, l'incident racista de l'anada amb Cristiano i Vinícius.
Sí, pràcticament les preguntes en totalitat de l'entrenador i del porter del Madrid. La UEFA ha sancionat, ja sabeu, preventivament el jugador del Benfica per, suposadament, haver dit mico a Vinícius. Els portuguesos hi han presentat recurs i Cristiano ha viatjat a Madrid. El porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, critica el tècnic del Benfica, Josep Mourinho, que l'anada va justificar aquest presumpte insult per la celebració del gol de Vinícius.
Lo único que a mí me decepciona un poco es que usar el festejo de Vini. Yo creo que ahí Vini no hizo nada malo, ha festejado como han festejado muchos rivales de nuestra contra también y ya está. Entonces yo creo que no podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración.
Arbeloa també n'ha parlat, ha explicat que espera que la UEFA aprofiti aquesta oportunitat i que confia que la lluita de la UEFA contra el racisme no quedi només en una pancarta, ha dit literalment. Ja sabeu, a l'anada el Madrid va guanyar 0-1, justament amb aquest gol de Vinícius. El Madrid jugarà demà contra el Benfica sense Hausen. Avui no ha pogut participar en l'entrenament al Central Internacional Espanyol i també seran baixa Militao, Ceballos i Bellingham.
A la prèvia també ha parlat el tècnic del Madrid, Arbeloa, i s'ha referit a Joan Laporta?
Sí, Sí, li han dit que ahir Joan Laporta va presentar el seu llibre, tu hi vas anar, el va presentar aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Doncs en aquest llibre Laporta argumenta que és un escàndol que el Madrid hagi triat els àrbitres durant 70 anys. Aquesta és la rèplica de l'entrenador del Madrid.
No entra a valorar las palabras del candidato Laporta. Para mí el mayor escándalo sigue siendo que después de 3 años el caso Negreira, que es el caso más grave de la història del futbol espanyol, todavía siga sin resolverse.
Bé, Arbeloa insisteix en parlar a les rodes de premsa del tema Negreira. El Madrid jugarà demà. Avui hi ha partits. Perquè ja coneixerem els primers equips que passen a vuitens a final de la Champions. El Newcastle ho té tot de cara per classificar-se. Recordem que podria ser un dels rivals del Barça a la pròxima ronda. I en una jornada on Eudald Serra també tindrem un ull posat en l'Atlètic de Madrid.
Els anglesos del Newcastle seran segur un dels dos possibles rivals que es pot trobar al Barça vuitens, ja que parteixen amb un 1-6 al seu favor del partit d'anada jugat al camp del Karabakh, per la qual cosa la tornada d'avui al St. James Park es preveu que sigui un porteràmit. També juga avui l'accés als vuitens de final l'Atlètic de Madrid. Ho farà a casa seva el Metropolitano a partir de 6:45 i davant el Bruges, amb qui a l'anada va empatar 3 gols. Tot i aquest marcador, Simeone està convençut que els belgues no canviaran la seva manera de jugar.
No, tenemos claro cuál es nuestro lugar en el partido de mañana. Tengo claro que el equipo rival no va a cambiar absolutamente nada porque juega de esa manera. Lo ha hecho siempre fuera de casa o en casa. Así que no me imagino otro partido del que parecido al que vivimos el otro día.
Per la seva banda, l'Inter de Milà, finalista de l'edició de l'any passat, intentarà remuntar un 3-1 en contra de l'anada amb el Bodø Glimt noruec, una de les revelacions de la Champions aquesta temporada. I mentrestant, a Alemanya, el Bayer Leverkusen rebrà l'Olympiakos grec amb tot el seu favor, després d'haver guanyat també el primer partit jugat al Pireu per 0-2. Aquests dos últims partits, així com també el del Newcastle, començaran a les 9 del vespre.
I ja sabeu, mentre alguns equips han de jugar aquests partits de repesca, el Barça fa festa. La festa perquè la feina ja la va fer quan tocava i ja està directament classificat pels vuitens de la Champions, però el club té feina igualment perquè està treballant per tenir i obtenir el permís que els permeti obrir el Gol Nord pel partit amb l'Atlètic de Madrid de la setmana que ve. Ramon Salmurri, tindran aquest permís?
Doncs no fa pinta. A hores d'ara, el Barça i l'Ajuntament assumeixen que no s'arribarà a temps, tot i que no està descartat i hi ha encara una petita esperança, perquè pensa que falten tot just 7 dies pel proper partit, aquest de l'Atlètic de Madrid, que és el que el Barça volia sí o sí ja poder disposar de tota la primera anella, i encara cal fer els següents passos. Primer, que Decra, que és l'empresa que ha de fer el certificat de final d'obra, entregui l'informe a l'Ajuntament. Això no s'ha fet. El Barça ha d'acabar de traslladar certa documentació a l'Ajuntament, tot i que des del Club Blaugrana asseguren que ja s'ha fet tot i que estan només a l'espera. I un cop entregat tot, s'ha de revisar i comprovar que els informes concordin amb el que s'ha vist en les inspeccions tècniques que s'han anat fent aquests darrers dies. I a partir d'aquí, encara 2 temes més. Primer, aprovar per part de l'Ajuntament la ponència ambiental. Es necessita tota la documentació, tenir-la a punt el dia abans per poder-ho fer, i després cal que el districte de les Corts dongui la llicència de primera ocupació. Ni el Barça ni l'Ajuntament acaben de veure clar que s'arribi pel dia 3, tot i que si tot anés amb els timings perfectes, doncs es podria acabar en camí.
Doncs al Camp Nou i de l'Espai Barça, avui n'ha parlat un dels precandidats. Concretament ha estat el precandidat Marc Síria, que ha presentat avui el seu pla patrimonial, Jan Ortúzar.
El líder de Moviment 42 ha presentat la seva proposta per a l'Espai Barça i ha advertit que ara mateix només l'estadi és finançat. També ha parlat de la voluntat de fer un canvi d'ús amb els terrenys de Viladecans i de construir un espai poliesportiu per a socis i ciutadania.
I avui, encara amb clau electoral, Marc Síria i també un altre precandidat, Xavier Vilajoan, han parlat de la seva predisposició a poder fer una candidatura única entre els precandidats que es consideren oposició.
Sí, Vilajoana s'ha mostrat obert a fer equip amb les precandidatures oposades a les de Laporta.
La unió o no unió, si és el que s'ha de fer pel bé del Barça, no patiu, que almenys, per la meva part, mai hi haurà cap problema.
En canvi, Marc Síria no acaba d'obrir la porta a la idea.
No estem preocupats per cap mena d'acord, sinó que estem preocupats pel Barça, que portem moltíssims anys treballant pel Barça i que jo crec que clarament hem de seguir endavant.
I Aitana Bonmatí, com es troba? perquè Aitana del Mati es troba immersa en la recuperació de la seva lesió. Avança bé, però la de Ribas té clar que ha d'escoltar el seu cos. La pilota d'hora ha superat l'equador del temps previst per a la seva tornada, Marcos.
Doncs sí, va començar a fer treball a la gespa fa tot just uns dies. Seguirà aquestes pròximes setmanes, pel que ens diuen, triangulant entre fisio, gimnàs i aquest treball de camp, encara sense pilota. Recordeu, es va lesionar el peroné esquerre al desembre i els terminis que contempla són entre 4 i 5 mesos. Això seria abril, principis de maig, però ella no vol dates.
Sí, estic una mica més enllà de la meitat del procés. Estic reincorporant-me al camp de nou i sí que és veritat que m'està costant una mica perquè fa mal, no ens enganyarem, però no tinc data exacta de tornada. Serà segons com em trobi i com sostingui el dolor i vagi avançant, però espero que sigui més aviat que tard.
Aitana va tancar ahir a la tarda la 20a edició del llibre de relats solidaris de l'esport. Ella l'ha apadrinat i ha servit per recaptar més de 62.000 euros per l'associació esportiva Ramassà.
Tornem a la Lliga Masculina de Futbol. S'ha completat ja la jornada 25 i l'Espanyol surt de posicions europees per primera vegada en els últims 4 mesos. I això és perquè no acaba de superar la mala ratxa que té de resultats, Marta García.
Perquè ja són 8 partits consecutius sense conèixer la victòria. De fet, no n'han guanyat cap des que va començar el 2026. Han sumat 2 punts dels últims 24 possibles en el que és el pitjor inici d'any. I, de fet, també és el pitjor equip de primera en este 2026. Una dada que contrasta i molt amb les xifres de l'any passat, en què van fer un dels seus millors registres. L'equip blanc i blau només va encaixar 4 derrotes en els primers 4 mesos de Lliga, però des del canvi d'any ja n'han sumat 6 més. L'última dissabte, en el camp de l'Atlètic de Madrid per 4-2, en un partit que va començar guanyant amb un gol matiner de Jofre Carreras, però en què els matalassers els van acabar passant per damunt, aprofitant diverses errades defensives. Porten ara mateix els blanc i blaus 20 gols encaixats en este 2026, més que en tota la primera volta, que els van fer 17. La derrota de dissabte, sumada a la victòria del Celta diumenge contra el Mallorca, ha fet que l'Espanyol isca de les posicions europees per primera vegada en 4 mesos, com deies. Ara és 7è, amb 35 punts, 2 menys que l'equip gallec. I lluny de parlar d'Europa, Manolo González insisteix que l'objectiu és arribar, com abans millor, als 42 punts que asseguren la permanència. Els pròxims partits, això sí, poden ser propicis per trencar la mala dinàmica. Diumenge visiten el camp de l'Elx i la següent jornada reben el cuer, l'Oviedo.
8 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Ens afrontem com una final. Realment és el primer partit de dos, no un doble partit, en Porto, que és el que està...
Parlarem de la cita important que té el balonmano granollers a Europa.
Catalunya migdia.
Estalvia 90 euros amb Bon Preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
La Perla 29 presenta La mesura de l'impossible, un text de Tiago Rodríguez dirigit per Cristina Genabat. Un viatge a través de les veus de 4 treballadors humanitaris que ens expliquen què hi ha més enllà del que és humanament possible, del que podem explicar i fins i tot imaginar. A partir del 27 de febrer al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aquest 2026 viu la floració com no l'has vista mai. Descobreix un paisatge únic amb 19 experiències guiades que et permetran endinsar-te en els camps florits de la Ribera d'Ebre, combinant paisatge, cultura, esport i producte local. De febrer a abril vine a descobrir aquest moment únic. Tota la informació de la Ribera en flor a turismeriberaebre.org.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Paquita, bona tarda. Fem un unboxing en directe.
Ara l'obro.
A veure.
Una coca de xocolata.
I qui creus que te l'ha enviat?
La meva germana, que és de part de tota la família.
Bé, Paquita, com et quedes?
Molt emocionada. Bona tarda, Júlia. Bona tarda a tothom. Hola, mama. Hola,
Cuqui! La mare, que també està bé, no?
Sí, també. Sí,
a partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga...
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El que dèiem abans de la pausa, el Balomano Granollers rep avui el Porto a la segona jornada, en la segona fase de la Lliga Europea. S'enfronten dos equips que van debutar amb derrota, per tant una victòria avui seria clau per mantenir les opcions de classificació. Maria Chacena.
Després del primer partit dels d'Antonio Rama a Noruega contra l'Elverum, el Granollers necessita la victòria per sortir de l'última posició del grup. Ara l'equip està empatat amb el Porto a 2 punts i aquest partit és l'oportunitat per l'equip català de desmarcar-se dels portuguesos i així mantenir viva la possibilitat de classificar-se per al play-off. En el cas de perdre, els de Granollers es quedaria en l'última posició on és impossible classificar-se, perquè el primer passarà directament a quarts i el segon i el tercer disputen els 8ens. Antonio Rama assegura que, tot i el desgast evident dels jugadors, les ganes de guanyar estaran per damunt.
Doncs arribar amb ganes, arribar amb una bona dinàmica, però arribar molt trinxat també, no? Vull dir, els viatges de Noruega i de Nava doncs, fa que aquest partit arribi amb aquest cansament, però no ha de ser excusa perquè penso que la il·lusió i les ganes de fer-ho bé estaran molt per sobre.
El partit, tot i la importància de cara a la competició europea, també estarà marcat per la tornada de l'ara jugador del Porto, Pol Valera, al seu primer club. El Granollers compta amb una única baixa, la de Bernat Pubill, però recupera a Juan Palomino, tot i que encara no està al 100%.
I de l'handbol, al bàsquet. Perquè demà toca Eurolliga i el Barça arriba a aquest partit després de la desfeta a la Copa i, a més, Ernest Macià també amb un ull posat en l'estat físic de l'equip.
Sí, de fet hem posat l'ull en l'estat físic l'estona que hem pogut entrar a l'entrenament i tots els jugadors viatjaran aquesta tarda a 5:45 amb l'equip. No diria que estan bé, però hi seran. De fet, Satoransky i Vesely han evolucionat positivament de les molèsties que arrossegaven i que, tot i així, no els hi va impedir jugar a la Copa. Per tant, demà jugaran, com també Panther, que ja el podem donar per recuperat. El que sí que sabem és que, com que demà acaba el termini de fitxatges, bé, li hem preguntat a Xavi Pasqual si hi havia d'haver alguna novetat i aquesta està la resposta.
No es pot fitxar, ja està, s'ha acabat. I som els que som i amb això anem. I estem contents i anem a tope i ja està. No, nosaltres no li donem més voltes a tot això. Hem de seguir junts, hem de seguir mereixent el recolzament de l'afició que ens està recolzant impressionant i això és perquè intentem cada dia que se sentin orgullosos de nosaltres.
I en ciclisme, el cap de setmana ens deixa la primera victòria de Juan Ayuso amb el Lidl Trek, que ha estat a l'Algarve, la cursa de 5 etapes que ha suposat també el debut de la temporada del seu nou equip, Isaac Vidalta.
Doncs sí, exacte. Estrena immillorable per al ciclista de Xàbia, que en la primera cursa amb el mallot del Lidl Trek s'ha endut l'última etapa i també la general de la volta a l'Algarve, superant al final el jove francès Pol Sexas, segon, i el seu excompany Joao Almeida, tercer.
Estoy muy contento de conseguir esta victoria. Es la primera carrera con mi nuevo equipo y haberlo conseguido de esta manera cuando los rivales lo han puesto muy difícil y nos han afectado todo el día. Y que el equipo haya respondido de la manera que ha respondido, estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo y poder dar esta victoria a mis compañeros.
Victòria d'Ayuso a l'Algarve i aquests dies també victòria final de Del Toro al Tour de l'UAE i d'Ivan Romeo a la Volta a Andalusia, a la Ruta del Sol. A la Clàssica d'Almeria, per cert, 5ª posició per Paula Blasi. Aquest proper cap de setmana, l'Omloop, la primera gran clàssica de llambordes de la temporada.
I en voleibol, males notícies. El Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, que no ha guanyat cap partit aquesta temporada, ha perdut ja matemàticament la categoria a la Superliga, Carles Vila.
Ha estat una temporada estranya per l'equip tarragoní, perquè és cert que no s'ha aconseguit cap victòria, però el nivell i el rendiment general que ha mostrat l'equip no ha estat dolent. El tècnic del Sant Pere i Sant Pau, Vlado Stevovski, creu que ara el que cal és aprofitar alguna de les quatre últimes jornades per aconseguir aquesta primera victòria.
No és el que esperábamos al principio de temporada, però hay que assumir la realitat. Pues quedan cuatro jornadas para acabar la liga y vamos a luchar hasta final para por lo menos conseguir la primera victoria. En la mayoría de los partidos hemos sido competitivos, hemos tenido oportunidades, pero no lo hemos aprovechado. Tampoco hemos tenido suerte en algún partido que lo teníamos controlado, pero al final se nos ha escapado. Para mí lo clave era la primera vuelta, donde hemos tenido bastantes oportunidades para cerrar algún partido y entrar en la segunda vuelta y estar cerca de la zona de descenso.
El Sant Pere i Sant Pau afrontava la segona temporada en aquesta Superliga sent l'únic equip català en aquesta màxima categoria del voleibol estatal.
I el campió olímpic Oriol Cardona rebrà aquesta tarda l'homenatge de la seva ciutat i també la medalla d'or de Banyoles. Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Més esports a les 7 amb el Tot Costa i seguim ara el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.